Kouni.
Voyez-vous, nous sommes amenés là à un problème que je considère essentiel. C'est que finalement, lorsqu'on pense...
Nadal, bon dia.
Bon dia.
Estem escoltant Romain Gary. Romain Gary, que va morir el 1980, va ser un escriptor i diplomàtic francès d'origen lituà, heroi de l'alliberament, autor de més de 30 llibres, entre els quals destaquen novel·les, relats, assajos i memòries, a més de guions per a Hollywood. Per què t'agrada llegir Romain Gary?
Perquè els seus llibres parlen amb tanta intensitat de la vida, amb tant amor per les persones, amb tanta profunditat sobre les emocions humanes, que aprens, aprens i aprens.
Però Romain Gary és un pseudònim.
Sí, ell... Émile Ajar era un pseudònim. El seu nom, Romain Gary, ell va guanyar...
Perdona,
el concurs...
Émile Ajar, sí.
Això ens passa a tots moltes vegades. Jo mai sé quin és un... Ell va guanyar el Premi Goncourt, el gran premi francès, dos vegades, amb el seu nom real, com a Romain Gary, per un llibre fantàstic i boníssim i molt apreciat, i després el va guanyar per... el concurs el va guanyar amb Les raïces del cielo. I després, amb pseudònim, d'Émile Ajar, amb La vida ante sí. Era un murri, era un pillo, era un savi, era un home que va patir molt, però va tenir un gran, gran, gran secret. Va ser profundament estimat per la seva mare.
André Malraux i Albert Camus, els dos grans amics d'ell, no? Per tant, aquí tindríem el triangle perfecte. Malraux, Camus i Romain Gary.
França, al segle XX i altres segles, però va produir una cultura literària tan gran. O sigui, Malraux, Camus, Romain Gary i altres. O sigui, França és un país que llegeix molt. Ha fet unes quantes coses molt ben fetes. I una d'elles és que el seu batxillerat francès els ensenyen als alumnes a pensar i raonar. Penser et raisonner. Llavors, Camus, que treballava a Gallimard, es va fer molt amic de Romain Gary i Émile Ajar. I Romain Gary era un home intens, que va patir molt, un home fruit de l'exili, un home amb una situació familiar dura, un home la vida de la qual va escriure a la seva novel·la autobiogràfica La promesa de l'alba, de la qual s'ha fet fa molt poc una pel·lícula molt bona, que l'han estrenat, deixa'm mirar la fitxa, En promesa a l'amanecer, director Eric Barbier, protagonitzada per Pierre Niney i la gran Charlotte Gainsbourg, una pel·lícula molt maca que parla la història d'una mare russa que passa moltes dificultats a la vida i que li diu als veïns sobre el seu nano: deixeu pas al meu nano, aquest nano serà un dia ambaixador de França, serà heroi francès, serà escriptor i serà mundialment famós. I el nano va fer tot el que la seva mare, quan era petit, va dir que faria, quasi res.
Déu-n'hi-do, per què s'ha de llegir, doncs, aquest autor? Per què s'ha de llegir per tu, més enllà de les explicacions que ja ens has donat, Romain Gary?
Perquè en els seus llibres, tant La vida ante sí com La promesa de l'alba i altres, en aquests llibres hi ha un home nu davant de la vida. Un home que estima amb desesperació. Un home que estima amb intensitat. Un home que pensa en reeixir a la vida. Un home que pensa en satisfer els somnis de la seva mare. Complexa de dir, segurament, no ho sé, no en sé, no en sé prou. Però els seus llibres són, alhora, com aquells plats de mar i muntanya, duresa i tendresa.
La vida davant seu. La primera vegada que vaig veure la senyora Rosa tindria jo 3 anys. Abans d'aquesta edat no es té memòria i es viu en la ignorància. Jo vaig deixar d'ignorar a l'edat de 3 o 4 anys i de vegades ho trobo a faltar. Això dels nens és molt contagiós. On n'hi ha un, de seguida en venen més. Estava tan trist que ni tan sols es donava una explicació del lletge que era. Li vaig tirar els braços al coll i la vaig besar. Al carrer deien que era una dona sense cor, però és que no hi havia ningú que s'ocupés d'ella. Hi havia resistit sense cor durant 65 anys i calia perdonar certes coses. La vida era l'únic que li quedava. La gent vol la vida més que a res. I és fins graciós quan pensa un en totes les coses boniques que hi ha al món. I tot això està escrit a La vida davant seu.
És un llibre tan important que quan vaig engegar la meva editorial no tenia ni despatx, ni socis, ni constitució de societat, ni res, ni personal. Però vaig trucar a l'editorial francesa i li vaig dir, miri, era l'any 2007, el juliol, muntaré una cosa meva, un projecte editorial, però vull, simbòlicament, que el primer contracte que firmi la meva editorial sigui La vida en tessí, de Romain Gary, de Milajar, i em van vendre els drets. I és el primer llibre que vaig editar. És un llibre tan meravellós com l'altre que ha editat Mondadori, La promesa de l'alba. Llegir Romain Gary o a Milajar fa bé a la vida.
Jordi Puntí, com estàs? Bon dia, bona hora.
Molt bé, bon dia.
L'has llegit tu?
Aquest llibre concretament no. He llegit altres. I vaig llegir una novel·la que em va impressionar molt, que es deia Gos Blanc, que és aquest gos racista. És un gos que ha estat ensinistrat per bordar i per atacar els negres, no? I aleshores ningú el vol i se'l van passant d'una família a l'altra. I una cosa del Romain Gary, t'he de dir, ara que em parlaves... les fotos, veure la imatge del Romain Gary impressiona, perquè era un home molt guapo, era un home més a més amb uns ulls penetrants i penso, ostres, es nota, o sigui, veus la foto i penses, es nota.
És un home intens, és un home que es va suïcidar, com, a més, la seva segona dona, la Jeanne Seberg. Van tenir només un fill, el Diego, que viu, si ho tinc ben entès, a Barcelona. L'Emile Ajar, Romain Gary, quan veus, per exemple, la seva firma, quan veus la seva foto, quan llegeixes la seva història, quan veus aquesta pel·lícula que acabo de mencionar abans, un home d'una intensitat tan gran que, caram, era com, si t'agrada la llet, prendre llet condensada.
Això, els que els agrada la llet, potser dirien que això de la llet condensada tampoc no
potser
va.
Potser no els era, però si t'agrada el cafè, si t'agrada el cafè, si t'agrada el cafè, Romain Gary és fortíssim.
Això de la llet condensada és una mica postguerra, això, eh?
És que jo me'n recordo quan la meva mare li posava la llet condensada al cafè al meu pare, al Zidro, sí. I li posava la llet condensada a la letxera i li remenava per cuidar el meu pare. Imagina't, és una imatge que tinc gravada.
Mare meva, sí, però vaja, ho podríem fer igual amb un altre tipus de llet, menys calòrica, per exemple.
Em faltava la metàfora en aquell moment, em faltava la metàfora, m'ha vingut això al cap.
Jordi Puntí, tu ets escriptor. A partir de quin llibre que et va influir i per què?
Bé, això és molt difícil de decidir, perquè jo crec que no hi ha mai un llibre només que et porti a escriure. El que passa és que al final sí que has de destilar un o dos o tres o quatre, i un dels quals per mi clarament és Lolita del Nabokov. No? És una novel·la que quan la vaig llegir, tampoc era jovenet, vull dir, devia tenir 19 o 20 anys, i em va impressionar per moltes coses diferents i probablement em va fer llançar a escriure, sí.
Una novel·la que ara, si sortís publicada, seria altament qüestionada. Tot i ser un clàssic, és qüestionada?
Sí, evidentment. De fet, passarien moltes novel·les històriques i clàssiques del segle XX que avui, si avui es publiquessin, tindrien, primera, problemes per trobar editor, perquè la literatura, diguem-ne, de caràcter vivencial així fort, costa de col·locar, i sobretot quan és molt literària, i després, evidentment, per la història que hi ha al darrere. Però t'he de dir que la història en si... no oblidem que el subtítol de la novel·la és exactament Confessions d'un viudo de raça blanca. És a dir, la gent coneix com Lolita, però es diu Lolita, o Les confessions d'un viudo de raça blanca. Per tant, d'alguna manera ja t'avisa que això anirà per una banda que no és la més esperada. No? I després, per tant, com et deia, no és... En si, Lolita, el que a mi m'inquieta i em trasbalsa quan la llegeixo per primer cop no és tant la història, sinó la manera en com s'explica aquesta història. I una cosa que jo trobava sensacional, i és que penso que Nabokov és un autor que considera que el lector és intel·ligent, que és una cosa que no passa gaire sovint. Més aviat, l'autor, el narrador, quan escriu, té la tendència a pensar, a veure, m'he d'explicar bé perquè no ho entendran. I Nabokov no. O sigui, Nabokov no s'està de fer jocs verbals i de construir escenes d'una manera que, diguem-ne, és exigent amb el lector, perquè pensa, bueno, si no hi arribes, doncs mala sort, és el teu problema, no?
La pel·lícula la vas veure també, no? Stanley Kubrick?
Sí.
62...
Sí.
El mateix Nabokov va participar també en la seva adaptació. La pel·lícula s'ajusta a la novel·la, fa honor a la novel·la? Perquè aquest és el gran dilema de sempre, no?
És curiós, perquè, a veure, clar, Nabokov va fer el guió de la pel·lícula, però era una pel·lícula que si l'hagués filmat amb el seu guió hauria durat 5 hores. De manera que al final van arribar a un acord perquè Kubrick l'anés fent a la seva manera, i sí que hi havia detalls, això. Jo crec que s'ajusta, amb algunes coses s'ajusta molt. Trobo que la tria de Peter Sellers per fer de Claire Quilty és molt bona, i el James Mason fent de Humber Humber també. És més dubtós, evidentment, el personatge femení, perquè l'actriu, la Sue Lyon, tenia 17 anys i representa que Lolita n'ha de tenir 12. Ja la van fer més nena, ja la feien més nena, però, bueno, en aquest sentit, diguem-ne, calia un exercici d'imaginació, si tu volies.
Per què recomanaries a la nostra audiència, si no ha llegit Lolita de Nabokov, que ho faci?
Bé, sobretot la recomanaria perquè et porta a un lloc incòmode, que no esperes, és a dir, no és una novel·la que hi entris i diguis, vale, ja m'agradarà tot el que va passant, no. Evidentment, el tema de fons, que és la pedofília i fins i tot la pederàstia, diguem-ne, més aviat reconeguda, més a més, davant d'un jurat, perquè al final és això, és una persona que parla davant d'un jurat. Això t'incomoda i, per tant, sempre et fa estar en un punt d'alerta. Però és que, a més, a part d'això, hi ha una gran descripció de la vida nord-americana, perquè, evidentment, Humber Humber i Lolita volten pels Estats Units i, per tant, hi ha tot un recorregut per les formes de la vida. Els que ara ens hem mirat tant Mad Men, no?, aquesta sèrie, bueno, tot el que t'explica Mad Men surt a Lolita. És a dir, aquest món, que és un món molt masclista, molt masculí, en unes formes, a més, de suburbanes, aquesta cosa, aquesta de vida als afores, no?, aquests pobles perduts, doncs tot això hi apareix, a més a més, descrit amb una mirada molt lúcida, que és la mirada de l'emigrant, que és la mirada d'algú que ha vingut des de fora, que s'ha instal·lat en aquell país i que, per tant, no... Jo crec que és una mirada privilegiada perquè ho veu des de fora, no?
Jordi, bon dia. Ens porta avui Lolita de Nabokov.